Ràdio Sabadell, Estanyets de Lila.
Del migdia. Continuem amb aquest programa especial 8M des de la plaça de les zones del tèxtil i a dia d'avui, mentre reivindiquem aquest empoderament de la dona, aquesta igualtat d'oportunitats, hi ha una part de la població, considerable de fet, que considera que el feminisme ha anat massa lluny. Què vol dir massa lluny? I per què aquesta opinió en la nostra societat, en la qual hauríem d'entendre que els drets de les dones han millorat, que la cosa va endavant, que hem evolucionat, però que en aquest cas sembla que hi ha hagut un retrocés en aquesta manera de pensar. Ho volem analitzar amb l'Eva Bellán, és sociòloga, evidentment tots la coneixereu perquè fa pocs mesos era la síndica municipal de Greuges de Sabadell. Molt bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia, Núria.
Ens hem de preocupar amb aquestes dades?
No, jo crec que ens han de servir per reflexionar i per entendre el per què estan passant determinades coses, no? Suposo que et refereixes bàsicament a l'enquesta de valors de Catalunya.
Exacte.
Però és veritat que n'han sortit d'altres. De fet, el País n'ha publicat una fa molt poc on està posant de nou el focus amb la gent més jove, no? Que està representada en aquesta taula i
ara parlarem amb ells, que són els que tenen coses a dir, segur.
Exacte, doncs aquestes enquestes posen molt el focus amb la gent jove, no? I sobretot amb aquest gap que hi ha, no? Entre els homes de 16 a 30 anys i les noies joves, on entre els homes joves només un 35% es senten feministes, en canvi entre les dones joves un 66% de les noies es senten feministes, no? Llavors hi ha aquesta diferència, aquest gap, i a més, no? Vull dir, hi ha palesament, no? A les xarxes socials molts vídeos de nois, no? Que estan fent aquesta involució feminista, no? Que d'alguna manera s'oposen, no? Al moviment feminista, i d'alguna manera jo penso que ens ha de fer reflexionar el perquè de tot això, no? I si vols ho podem comentar.
Aquí volíem anar, sobretot també perquè aquestes dades deixaven al descobert, ara ho comentaves, que aquesta creença que el feminisme de lluny també respon més als nois que a les noies, i sobretot especialment joves, no?
Sí, les dades diuen això i se n'ha sentit a parlar molt, eh? Segur que heu sentit molts debats i moltes hipòtesis, no?, de per què està passant això. I a mi m'agradaria fer una pinzellada una mica del que s'està dient, que crec que és interessant, no? Per una banda es parla de que hi ha és una generació que ja s'ha socialitzat en el feminisme, però sense haver patit, diguem-ne, d'alguna manera aquests gaps de gènere que totes ens han fet en algun moment despertar i dir, ostres, que necessitem reivindicar els nostres drets, no? Ells s'han socialitzat així, els hem donat una pila de missatges, però crec que d'alguna manera algunes persones va entendre el que de tot plegat. Tot això afegit al fet de que al final el feminisme o la igualtat de gènere vol dir una certa renúncia a privilegis i una certa assumpció de responsabilitats noves que fins ara no s'han tingut, no? I hi ha persones que potser no estan disposades, no?, a fer aquest treball. I això afegit, òbviament, al fet de no haver-hi uns referents masculins o haver-hi pocs referents masculins encara, no?, que puguin ensenyar quina és la masculinitat d'alguna manera o cap a on ha d'evolucionar la masculinitat, també perquè els homes han de fer aquest treball que potser tampoc l'han fet, no? Vull dir, jo crec que és una barreja de diferents coses que jo crec que vosaltres que esteu aquí, no?, aquesta gent jove d'aquesta generació que esteu aquí, segurament podran aprofundir i que poden servir una mica explicar el perquè. Clar, és molt fàcil, no som els referents antics quan no hi ha referents nous, i tot això és molt fàcil i s'ha utilitzat, i de fet les dades ho diuen, per la ultradreta, no?, per alimentar determinats discursos que són manifestament contraris, diguem-ne, no reaccionaris d'alguna manera.
Hem d'anar cap a aquestes noves masculinitats que ara se'n diu. Els homes han de sortir en certa manera de la seva zona de confort?
Home, jo entenc que perquè hi hagi una igualtat real de gènere hi han d'haver unes certes renúncies i hi han d'haver unes certes assumpcions de noves responsabilitats, però també crec que val la pena posar el focus en lo positiu, no?, perquè això també ens fa ser a tots més connectats amb nosaltres mateixos i més persones, no?, perquè es parla també de les característiques de la masculinitat històrica, diguem-ne, que és el fet de no poder mostrar les emocions. Ostres, per què hi ha la taxa de suïcidi masculí molt més alta que les de les dones? En bona part perquè no es pot parlar d'emocions, no es poden transmetre, no?, coses que realment sents, i si poguéssim arribar a fer aquest punt, no?, més d'igualtat de gènere, en casos molt concrets com aquest, jo penso que les dades canviarien també. Crec que també és bo pels homes fer aquest procés de reflexió, però crec també que, igual que les dones portem 300 anys, no?, fent teoria, pensant, reinventant-nos, no?, obrint nous camps de treball, nous camps de recerca, jo crec que els homes en algun moment hauran de començar també a fer aquesta implementació, però no d'una forma reaccionària, sinó més, més basat en la igualtat i en els drets humans, que han de ser universals i han de ser per tothom.
Tothom hi està disposat a fer aquesta renúncia, perquè al final és renunciar a un privilegi, no?
Home, les dades ens diuen que no, per descomptat, i de fet ara veníem parlant amb la meva filla, no?, i em deia, és que clar, TikTok està ple de vídeos de nois que, bueno, que comencen a fer comentaris, no?, de, és que la ideologia de gènere, la violència masclista és un invent del feminisme, no?, tota una sèrie de, no, com d'aportacions, no?, sense massa base tampoc, no?, però que al final és el que dic, o sigui, està donant una base moral per poder-te quedar amb els teus privilegis, no? Òbviament, a ningú li agrada perdre privilegis, però jo crec que és el punt aquest també de positivar-ho, no?, i de veure que hi podem guanyar si tots som més igualitaris. Estem parlant de gènere, però podríem parlar, per exemple, del tema econòmic, no? Societats molt desiguals econòmicament són societats que són pitjors per tothom, fins i tot pels que més diners tenen, no? Doncs amb el tema de la igualtat de gènere és el mateix. Al final, quan més igualitaris siguem tots, jo crec que serem en una societat on tothom se sentirà més còmode per viure. Fins i tot la gent que ara està visquent des del privilegi.
Ara ho deia l'Eva, tenim quatre joves de nosaltres, la Clara Roldán, la Berta Torres, l'Ival Lechuga i l'Anna Clarà. Us volem preguntar obertament si vosaltres en el vostre dia a dia us sentiu diferents pel fet de fer dones o homes, Clara.
Bé, jo sí que crec que d'alguna manera tenim les dones com una mena d'estàndards més alts que en els homes, en el sentit de que si volem fer alguna cosa ho hem de fer com molt millor que la resta dels homes que tenim al voltant perquè se'ns prengui de veritat, si no és com no tenim moltes vegades les mateixes oportunitats i fins i tot en l'àmbit més escolar moltes vegades a les noies s'espera més de nosaltres que dels homes, llavors per arribar al món hem de posar com molt més esforç i és com complicat.
Explica'ns, no sé si t'has trobat tu en alguna situació concreta.
Bé, sí, molt, bueno, ara amb les noves tecnologies i el ChatGPT i tot això, moltes vegades als instituts que he estat, els nois doncs, fan els treballs amb ChatGPT i bueno, són bastant normalets o no els fan molt bé i sempre els aproven. I les noies que els fan elles normalment i posen més esforç, si no estan prou bé, moltes vegades treuen o pitjor nota que els nois per fer un treball igual o una miqueta millor o directament no aproven, i perquè els profes sempre els diuen que esperen més d'elles perquè saben que ho poden fer millor i no crec que sigui molt.
Noies, Berta, Anna, sentiu aquesta exigència, aquesta càrrega pel fet de ser noies?
Des del meu cas, crec que no he viscut mai ninguna com, que m'he sentit com inferior a ningú noi, però per exemple aquest matí que estava venint amb el cotxe, he escoltat a Ràdio Flashback d'una dona que doncs això, que deia que era professora, no, perdó, un home que era professor d'una escola i deia que notava com les alumnes o com els alumnes, perdó, quan es dirigien a una professora, doncs ho feien com de manera més despectiva que quan ho feien en canvi cap a un professor, i això és com que realment m'ha impactat, perquè jo recordo quan estava en el meu cas de batxillerat o a l'ESO que això no es veia, i és com penso, dic, ostres, han passat molts anys des que jo vaig sortir de batxillerat, i dic, realment està canviant tant, jo pensava que anava evolucionant, però veig que està com retrocedint tot, i em sorprèn, la veritat.
Berta.
Jo...
Segon.
Ui, ja. Jo, en el meu cas, àmbit laboral m'acabo d'iniciar, llavors encara no tinc molta experiència. Àmbit acadèmic no he viscut, o almenys no he tingut la sensació d'haver tingut que esforçar-me més que els meus companys, però on sí que jo ho he experimentat ha estat en el tema de la pressió estètica que has estat comentant abans. Mm-hmm. Sí que al llarg dels anys, comentant-ho amb companyes i amics, m'he donat que com sobre les noies hi ha una major pressió sobre el que és l'aspecte físic i l'haver d'estar guapes, l'haver de complir amb uns estàndards, amb uns cànons que crec que en el cas dels homes, o com a mínim en els del meu entorn, no és, no exerceix una pressió tan gran com la que sí que m'ha pogut exercir a mi o sobre les meves amigues.
T'han fet comentaris en algun moment? Discriminadors?
De més petita, sí. I t'estic parlant potser de l'etapa escolar. Després de l'ESO, per exemple, en el meu cas personal, jo de petita sóc una dona molt alta, llavors de petita no era delgada, o no era prima. Llavors es ficaven molt a mi en aquest sentit. I llavors és com que a l'etapa de l'institut em vaig aprimar, vaig fer doncs, l'estiron que es diu, i des de llavors he mantingut un mateix físic i jo em vaig adonar d'aquesta diferència en com em tractaven companys i companyes abans i després de fer aquest canvi físic. I he notat una diferència en la confiança que tinc a mi mateixa i a l'hora de dirigir-me a la resta de persones. I és una cosa que jo ara penso i reflexiono i dic, quina pena que quan jo era més petita doncs sentia que potser quedar-me callada, no parlar tant, no fos cas que es fiquessin amb mi per estar grassa o el que fos. Llavors, en aquest sentit sí que noto en el tema estètic sí que he notat una pressió més gran.
Tenim l'Ivan Lechuga, la representació masculina d'aquests joves, perquè els homes també teniu coses a dir, no? Tu què en penses?
A veure, jo en l'àmbit escolar, acadèmic, a batxillerat sempre eren més noies que nois, al meu batxillerat. Al meu grau també són noies que nois. I trobo millors notes. No em sento inferior, em sento igual, tenim les mateixes oportunitats. Tant en l'àmbit acadèmic com social ens relacionem d'igual manera, amb nois que amb noies. No crec que sigui cap discriminació en la meva experiència, recalco. No sé, en l'àmbit estètic no he fet de menys a cap noia pel seu físic, no, i tampoc ho he vist. A la meva experiència, recalco, eh? No sé, tampoc crec que hi hagi... A veure, en l'àmbit acadèmic, almenys, aquesta discriminació com en altres molts àmbits.
És a dir, que en l'àmbit acadèmic hi hauria menys discriminació que potser en l'àmbit laboral o en altres àmbits.
Sí, jo crec que sí. Sí, sí.
En el tema de la pressió estètica que comentava la Berta, a tu com t'ha afectat en el teu dia a dia que et fessin aquests comentaris?
Home, ara ja no m'afecta tant perquè he madurat i jo estic satisfeta amb el meu físic i la meva felicitat, per dir-ho d'alguna manera, no depèn tant de com sigui el meu físic. Però quan era més petita estava molt obsessionada amb aprimar-me o no mengis això perquè llavors hauràs de fer exercici perquè si no t'engreixaràs. Dos sopars fora seguits són massa, potser no et ve de gustar anar al gimnàs però no te'l pots saltar perquè llavors físicament estaràs pitjor. Llavors és com que sí que era tot el dia pensant en el meu físic i bueno, això és una cosa que ha canviat amb el temps, però...
I mentalment com ho vas portar? Perquè a casa com... què et deien?
Clar, jo sincerament tampoc és que ho comentés molt, ho vaig portar bastant per dins. A casa em deien, pues, no has d'escoltar, no has de fer cas, tu estàs bé, estàs saludable, tens un físic normal, bonic per la teva edat, no has de fixar-se, no has de voler ser com les persones que es fiquen amb tu, però bueno, tampoc... Ho vaig portar una mica per dins i ja està.
Clara, Anna, vosaltres heu sentit o sentiu aquesta pressió, aquest haver d'encaixar en un estàndard de bellesa, en un cànon de bellesa, i que vosaltres al final teniu els elements per poder sortir d'aquests cànons de bellesa?
Precisament dels cànons de bellesa jo crec que és dels àmbits en què més es nota, pel fet de que ves a qualsevol lloc, una persona va a qualsevol lloc, sempre veuràs moltes més noies que s'han posat roba que els hi queda bé, entre cometes, s'han posat doncs el que sigui, joies, s'han pentinat aquest matí, i moltes vegades veuràs que la majoria d'homes van amb xandall o van amb una sudadera, el que sigui. Llavors moltes vegades les noies s'esforcen com molt més en aquest àmbit per com que les vegin amb millors ulls, perquè sí que és veritat que encara que tu diguis, et diguis a tu mateixa no és igual el que pensin els altres de mi, sempre t'afecta d'alguna manera perquè et sents preada per no necessàriament persones en concret, però com el concepte, i encara que no et diguin res directament, ho notes en les mirades, en si se t'acosta més o se t'acosta menys la gent, i molts sentits així, llavors, jo crec que sí.
És que jo crec també que les xarxes socials estan fent mal. O sigui, ja es va avisar que quan es van crear i tot van dir, sobretot, no us deixeu influenciar pels comentaris dels altres, però és que vulguis o no, això sempre passarà. Perquè tu, quan, jo almenys, ara ja no em passa tant, però jo quan penjava una foto fa 4 o 5 anys, és com, depenia molt dels comentaris que em feien i dels likes que tenia. Si jo no arribava, que no era una obsessió, hi ha noies, amigues meves que coneixia que sí que tenien una obsessió en això, però jo era com, si no arribo a tants likes, o si tinc menys likes que l'anterior foto que he pujat, ostres, doncs, o no em veuen guapa, o jo pensava que sí, però en realitat que no, i jo trobo que les xarxes socials s'ha de treballar encara molt més per solventar tot aquest tema. I en referència a el que ha dit la Berta abans del tema gimnàs, també en el meu cas, ara no vaig al gimnàs, però no he deixat el gimnàs per aquest motiu, són per altres, però quan anava sí que és veritat que no sé si eren paranoies meves o quan anava a la zona, diguéssim, del final, que era com on estaven els anomenats gimbros i tota aquesta gent allà, que jo anava allà. Sí, primer no m'atrevia a anar allà. Què faig jo allà al mig? Dic, és que no em sento bé. I llavors, quan em vaig decidir, que van passar molts mesos que em decidís, dic, haig d'anar a aquella part, perquè jo també vull fer exercici, clar, anava allà i em sentia... És que no et sabrien explicar, o sigui, entrava allà al mig i...
Mirades
moltes,
clavades, no?
Notava com si tothom m'estigués mirant, que potser eren paranoies meves, eh? Però clar, jo girava el cap, dic, aquell m'està mirant, dic, per què m'està mirant? Dic, si jo estic fent exercicis, no sé. I llavors, sí que al final... amb molta feina meva mental ho vaig acabar superant, i ja quan entrava allà dic, a veure, jo aquí ets entrar i no fixar-me en el que els altres fan, sinó jo vinc aquí a fer esport i ja està, vull arribar al meu objectiu. Però vulguis o no, això sempre, jo crec que amb qualsevol noia que parlis ho ha hagut de passar.
Falten dos minutets per arribar al punt de les 12. Farem una aturada pel butlletí, després continuarem parlant amb vosaltres, però el tema de les xarxes socials, molt ràpidament, creieu que ha influït negativament, en aquest cas, en el masclisme, el fomenta?
Sí, sí, totalment, totalment. Sí, és que tu et crees una pròpia imatge a partir del que veus al teu voltant, independentment de si és les xarxes socials o no, però el problema és que ara tothom està moltes hores en les xarxes socials, et compares inconscientment amb les persones famoses, el que sigui, que abans estava però a la tele, a les revistes, però ara ho tens constantment. Llavors, és molt més probable que et creïs una, entre vegades, pitjor imatge de tu mateix, perquè et bases molt en els estàndards de persones que no tenen res a veure amb tu.
Clara, Anna, Berta.
Sí, en el meu cas és el que he comentat abans, que sí que ha anat millorant al llarg dels anys, però encara s'ha de fer molt treball en les xarxes socials, i és el que ha comentat la Clara, o sigui, tu et fixes molt en, sobretot en les influencers de moda d'avui en dia, veus el nivell de vida que segueixen i tu penses, buah, per què no puc ser com ella? A nivell de física, a nivell de vida i sí, també de vegades els comentaris, jo em fixo molt en els comentaris de la gent que publica i que pengen, i de vegades em fixo en alguns comentaris de nois que és que sobra totalment, o sigui, tu pots pensar però tu quedes per tu mateix, però no ho pengis perquè potser estàs fent més mal que bé a la noia a la que li estàs dient això.
Berta.
Jo anava a assenyalar justament això, que al final les xarxes socials són una eina que permeten difusió, debat, però al final també ofereixen l'oportunitat de comentar des d'un compte anònim en què tu no rebràs el feedback de ningú o no rebràs una mala mirada, no rebràs resposta. Llavors, jo crec que hi ha molta gent que les aprofita per fer mal o per atacar, per fer discursos d'odi, aprofitant que no hi haurà un càstig o que no hi haurà un... no sé com dir-ho ara, no em surt la paraula.
Una
represàlia social, per dir-ho d'alguna manera, per el comportament que estan tenint. Llavors, en aquest sentit, sí que crec que estan fent mal.
La setmana del 8M a Ràdio Sabadell.
Són pràcticament les 12 i 10 minuts del migdia. Seguim a la plaça de les dones del tèxtil en aquest especial 8M Ràdio Sabadell. I atenció a la dada que volem posar ara mateix sobre la taula, perquè 7 de cada 10 noies d'entre 14 i 18 anys tenen por de patir violència sexual al carrer i en zones d'oci nocturn. Això conclou un estudi de la infermera d'atenció primària i membre de l'AIFIC, Marta Núñez, fet amb prop de 200 estudiants de l'Institut Castellarnau de Sabadell i l'Institut Montserrat Roig de Terrassa. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Per què et planteges, primer de tot, fer aquest estudi?
Pues mira, como comentado anteriormente, lo planteamos desde el Consorcio Sanitario de Terrassa, concretamente del SESMI, porque estaba yo haciendo las rotaciones de salud mental infanto-juvenil. Y bueno, como en consulta ya observábamos alguna incidencia de X patrones de conducta sexual y de salud mental, pues nos aventuramos en hacer esta investigación. Digamos que ese fue nuestro motivo principal.
¿Quiénes son las principales conclusiones que aneu extret?
Pues, a ver, aparte del titular que vosotros habéis comentado, pues en cuanto al tema de la vivencia del miedo a esta violencia sexual, se sigue enfatizando de que sigue existiendo en nuestra actualidad, es decir, que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes pues siguen teniendo ese miedo. Después, también me gustaría resaltar que pese que al 17% de los hombres entre 14 y 18 años han mantenido relaciones sexuales sin compromiso, pues en el caso de las mujeres cisgénero, pues aumenta hasta casi el 70%, hasta el 60%, miento, hasta el 60, 61,7. Es decir, que nos pone también en alerta un poco de este tipo de comportamiento. En cuanto al tema de redes sociales de pornografía, pues se observa que a nivel de pornografía, uno de cada dos adolescentes refiere que el porno le da ideas para hacer sus prácticas sexuales y uno de cada dos les gustaría ponerlo en práctica. En cuanto a otros comportamientos también de riesgo en esta etapa, pues se ha observado en este estudio que el 61,5% de adolescentes de 14 a 18 años, ahora mismo me atiendo a las chicas, pues ha recibido comentarios sexuales o sexistas. Y bueno, el titular es que el 71,4% de las adolescentes pues tiene miedo a sufrir una violencia sexual. Después, sobre todo, haciendo énfasis en el ocio nocturno y cuando van por la calle, en el tema de ya centros educativos y intrafamiliares, dinámicas intrafamiliares, pues ya estaríamos hablando de orientaciones sexuales como homosexualidad, bisexualidad y demás. En cuanto al porno, pues también nos sorprende que el inicio de consumo es en ocasiones en los 7 años, lo que obviamente nos pone los pelos de punta. La media de consumo está a los 12 años ya.
Clar, amb totes aquestes dades sobre la taula, quines reflexions n'extraieu i, sobretot, quin és el full de ruta que s'hauria de seguir per revertir aquestes dades? Perquè hi ha algunes preocupants, que ara ho apuntaves tu, 7 anys edat d'inici a l'hora de mirar porno. També una altra dada que a mi m'ha sorprès és que més de la meitat de les noies encastades admetien que han tingut relacions sexuals sense ganes o per compromís. També és un tema per reflexionar. Com ho valores? Com ho veieu?
Pues mira, la verdad que esta investigación nos ha ayudado también un poco a poner datos y un poquito también a saber cuál es el punto de partida. Yo, como profesional de la salud, lo que considero fundamentales son varias estrategias. Primero, el educar sobre salud sexual de una manera más amplia y más sana. Y ya no en tercero de la ESO o en primero de la ESO, como muchas veces empezamos. Yo creo que es un tema que habría que plantearse implantar en primaria, obviamente con unos contenidos adaptados a edad, eso lógicamente, pero sobre todo cuando hablo en primaria sería para empezar a trabajar, ostras, pues mi cuerpo se compone de estas partes y funcionan de tal manera para que la infancia y la adolescencia pues sepa cómo funciona su cuerpo y que también se ha identificado, y eso es otro estudio, que aquellos, digamos, niños más de 6, 7 años que tienen más información sobre su cuerpo, pues también están más protegidos frente a la pedofilia, ¿sabes? Eso es lo primero, que yo considero súper importante, educar en una edad más temprana, porque al final los adolescentes están reclamando información sexual y muchas veces, porque llegamos tarde, pues acaban en la escuela online de la pornografía, que entonces, pues, obviamente son relaciones, pues, al final construyen relaciones basadas en desigualdad, en violencia y en cimientos que muchas veces no son reales, por no decir la mayoría. Y después, obviamente, habría que aplicar o plantearse a nivel estatal una implementación de algún cribado para que personas tan jóvenes en este caso, incluso muchos más pequeños, pues que no puedan acceder a este tipo de contenido. Y después en institutos, que ya me consta que se trata, pues implementar todavía más información sobre su ciudadanía digital, más que nada porque son ya generaciones que son nativos digitales y, hombre, para que tengan también sus herramientas para protegerse frente a otras personas, que al final el Internet es muy amplio y es una herramienta muy poderosa, però també que tenen que saber usar.
Marta, moltes gràcies per posar una mica de llum en aquest informe. Gràcies. Comentem aquestes dades perquè fan fredar, algunes d'elles. Una mica, agafant-nos al tema del porno, aquesta edat de 7 anys per començar a consumir porno, el fet que els nois vegin, doncs, en el porno, doncs, com ha de ser la seva vida sexual i intentar reproduir certes pràctiques, és una cosa amb les quals us heu trobat? Quina és la vostra relació amb el porno? Clara.
Doncs jo crec que moltes vegades, almenys en el que he vist jo, és que els nois veuen porno, la majoria, i molts ho expressen en públic, fins i tot a l'escola. Moltes vegades hi ha vegades que dius, què està passant? Veus grups de nois junts al final de la classe, quan estem de guàrdia, el que sigui, i estan posant porno, i és com, a mi em sembla molt impactant el fet de que estàs a l'escola, no? Hauries d'estar estudiant, i a la vegada jo crec que hi ha moltes noies que també veuen porno, però cap d'elles ho diu, perquè està com molt més normalitzat que els homes vegin porno que les dones, i no sé, em sembla estrany.
Berta.
Jo crec que no perceben la violència que hi ha en el porno, perquè tu els hi comentes i parles amb ells, amb el cas dels meus amics, i no ho saben veure. És com que ho consideren relacions sexuals normals com les que podrien tenir en la seva vida normal, i no són capaços de veure aquesta violència, que és una cosa que a mi em sorprèn molt.
Anna.
A mi el que m'ha sorprès molt és l'edat aquesta dels 7 anys. És que 7 anys és que és un nen petit, i jo sempre ho he comentat això de... És que el porno, l'estar obert a tot el públic, és a dir, tu amb un sol clic ja pots accedir a qualsevol pàgina, i que un nen de 7 anys ja ho estigui mirant, és que com creixerà aquest nen? Quines idees percebrà? I després, clar, quan arribi ja a la seva edat adulta o jove, doncs òbviament voldrà aplicar, perquè és el que haurà estat veient durant la seva gran part de la vida. I això em sembla molt fort, la veritat. I amb el que han comentat elles, és veritat que quan els nois veuen porno, ells ho veuen d'una forma natural. És a dir, això doncs, està bé, i després doncs, ho apliquem amb el cas de les noies. I em sembla bastant trist, la veritat.
Ivan, t'interpel·lo a tu directament. En el cas de tu, com a noi, aquesta relació amb el porno, i sobretot, ets d'aquesta opinió d'intentar reproduir allò que mires, o què comenteu amb els vostres amics?
Jo el porno no el comento amb els meus amics. Això és molt íntim, això és íntim de cadascú, i jo crec que s'ha de separar el porno de la realitat. Això és ficció, no és real. En cap cas s'ha de reproduir la vida de cadascú. Això és un element més, però això és ficció, no crec que sigui real.
I en el moment d'iniciar-te doncs a la sexualitat, tu vas tenir el porno com a referent, o et van parlar a l'escola, a l'institut, als teus pares, a la teva família?
El típic que els teus amics parlen de hòstia, hem mirat porno tal, hem començat tal, i llavors t'entra l'intriga aquesta dels 13,
la curiositat.
13, 14 anys, que a la meva època era, era aquesta edat. Ara veig 7 anys i dic, si jo a aquesta edat estava jugant al, al, al parc, a futbol, a els coach, amb els cotxets, no sé, ai, era una altra època, una altra mentalitat, estava veient Doraemon, no sé. No sé, em sembla molt, molt sorprenent aquesta, aquesta dada.
I l'altra dada que hem comentat, això de relacions que mantenim relacions sexuals sense ganes o per compromís, us hi heu trobat?
Jo sí que he vist molt, en expressió social, no directament cap a tu, però cursos com primer de l'ESO. Estàs en, un, en el grup de les teves amigues i totes diuen sí, l'altre dia jo vaig estar amb aquest noi que tenia tants anys, i moltes vegades són anys, diferències d'edats molt grans, i llavors tu et sents inconscientment pressionada en seguir els seus passos, encara que tu potser en aquest moment no et sentis capaç o no vulguis estar amb una persona que potser no tens confiança, el que sigui. També moltes vegades per internet, doncs, missatges, fotografies, i moltes vegades amb homes majors d'edat, i són nenes petites, de 12 a 13 anys. No ho sé, és... Bueno.
Anna.
En el meu cas, quan jo vaig començar el grau superior, que estic parlant que tenia potser doncs, 19-20 anys, estava amb un grup d'amigues que eren de la meva mateixa edat, i sí que és veritat que a l'hora del pati, doncs, tu l'hi dic, parlant de la vida, i elles sí que comentaven que en aquell moment ja havien tingut relacions sexuals i jo encara no. Llavors em sentia com rara, tot i que eren les meves amigues i elles parlaven de coses normals, clar, jo em sentia allà al mig i dic, ostres, és que jo no estic en la seva onda, o sigui, no, en aquest moment doncs no, i això em feia sentir com una mica incòmoda, i després també volia dir una altra cosa, en el tema del porno també és el llenguatge que utilitzen els nois quan es dirigen cap a alguna noia, jo què sé, estàs parlant amb algun i diu, sí, perquè l'altre dia em vaig tirar a aquesta pava.
Llenguatge despectiu, no?
Molt. En quin moment? Jo això no ho diria mai, em vaig tirar a una pava o a un pau, no. O sigui, trobo que s'ha de respectar a l'altre gènere i això el porno no facilita.
Berta.
Jo, bueno, tornant a la pregunta que havies fet de tenir sexe per compromís, jo personalment no m'he trobat el cas, però sí que comentant el que han explicat les meves companyes, sí que és veritat que sobretot en edats de... Bueno, jo en el meu cas no va ser tan d'hora com primer de l'ESO, però sí quart, primer de batxillerat, als 15-16 anys, ja és com que... se sent, o sigui,
et fan sentir... Hi ha la remor, aquesta, la remor de fons,
aquesta,
no?
Aquesta pressió de... Com tots ho estan fent, tu jo també ho has de fer. I potser no estàs preparada o simplement no tens ganes o no vols fer-ho, però sents que ho has de fer.
I sortir d'aquesta línia, d'aquest camí, és fàcil perquè... No. Entenc que és el moment en què et miren estrany, no?
Bueno, a mi perquè, mira, justament en aquest tema no m'afectava. A mi hi ha moltes coses que m'afecten, però en aquest tema, quan es parlava, deia, pues mira, pues no és la meva hora, no estic preparada i no ho faré. Llavors jo no em sentia preparada i quan arribi el moment ja ho faré. Però, mira, en el meu cas, aquesta és una cosa que no m'ha preocupat mai. Però sí que és veritat que tinc la meva millor amiga, de fet, sí que ha molt aquesta pressió. De com que tothom ho estava fent, és com, jo ho vaig acabar de fer, però jo li deia, dic... Fes-ho quan tu vulguis i quan et sentis preparada.
Helena Molist.
Hola, què tal? Bones tardes.
Home, que l'hem tingut aquí, eh? No és que l'haguem saludat al principi del programa i hagi marxat. No, ha estat aquí al peu del canó, però estava fent altres coses, però...
Exacte.
Volies fer preguntes, no?
No, bueno, també que amb aquesta cosa de començar tant d'hora també hi ha un punt de pressió de sèries i de la tele, no? Perquè tu mires sèries i representa que són xavals que van a l'institut i que ja estan... follant com si fos increïble. No, però també...
Estem en horari infantil, Helena.
Va, sempre. Jo en horari infantil sempre. Tenen relacions sexuals molt d'hora i això també posa, no, una certa pressió a cadascú i al final aquestes situacions de primer d'això no sé què, que a vegades semblen una competició.
Sí.
O jo m'hi trobava, no? De que arribes allà, pues jo ja m'he fet un petó i era com, buah, pues jo què sé, fica la mà per dins el pantaló i era com, bueno, ja, però... que hi ha un premi al final, o com va? No sé si vosaltres també ho heu notat una mica així.
Sí, no ho sé. Jo crec que el que més he notat de part de les sèries i això són com... Moltes sèries mostren adolescents de, potser, l'edat que tinc jo ara, que beuen, es droguen, no sé, fan, cometen... I és com... Clar, quan tu tens 12 anys, ets una persona que acaba d'entrar a l'institut, ets molt impressionable, no saps com va això, i clar, tu t'ho creus, tot això. Llavors, assumeixes que això és el que has de fer tu, i moltes vegades doncs, fas coses que després dius, per què he fet això? Jo no volia fer això, no ho hauria d'haver fet, i te'n penedeixes moltíssim. I potser després aprens, però hi ha persones que no.
Ja s'hi queden una mica.
I reprenent el fil del primer titular que donàvem en relació amb l'entrevista amb la Marta, us heu trobat? Vosaltres sou d'aquest, em sembla, 7 de cada 10 que té por quan va pel carrer, sola, que pateix si surt una nit, tornar sola a casa.
És que sobretot per la nit. Jo tampoc sóc una noia que surti molt de festa, però els cops que surto, sí que és veritat que el típic, quan entres al portal, gires el cap abans d'entrar, perquè això els meus pares també m'ho han dit, eh? Anna, recorda abans d'entrar a casa que no et segueixi ningú. I sempre ho faig, giro el cap per veure si m'està seguint, i quan no m'està seguint algú, entro dins del portal, tanco la porta i faig com...
Ja està.
Ja estic, ara ja estic bé. Però sí, el camí de la sortida de la discoteca cap a casa, normalment o intentes anar amb algú acompanyada que visqui a prop de casa teva, o agafes potser un taxi, que depèn de com també els taxis. Dius,
sí, cuidao, ara no parlarem dels taxis.
Cuidao, però sí, sempre busques anar acompanyada d'algú.
Berta.
Jo, per exemple, en aquest sentit, no he patit mai molt, però perquè és com que ho tens tan assumit que existeix
aquesta possibilitat.
La possibilitat, que és com que ja busques la manera de no haver patir. Jo, per exemple, vaig començar a sortir per les nits a la plaça amb els amics amb 16 anys. Érem un grup gran de nois i noies. Els nois ens acompanyaven una per una a casa, o sigui, ja també depèn de la disponibilitat d'on vivia cadascú, però és com que ens planificaven perquè totes les noies arribessin acompanyades a casa, i després potser cada noi em marxava sola a casa, però ens deixaven a totes a la porta. Llavors era com que no patia, però perquè és com que ja
no patíeu, però perquè ja havíeu fet la reflexió prèvia de que això pot passar. Clar. I per tant anem a buscar la fórmula perquè això no passi, que és el que no hauria de ser, no?
És el que no hauria de ser.
Puc caminar tranquil·lament pel carrer sense que ningú em vingui perseguint.
I jo el que estava dient l'Anna és això, jo no deixo de sortir per la nit, però vas tota l'estona en alerta.
Intenció.
No portes música perquè has d'escoltar el que hi ha, perquè també està el tema seguretat en altres aspectes, però no porto els cascos, tota l'estona girant-me, si he escoltat un soroll a veure d'on ve, que si em canvio de vorera, que si em preparo les claus abans d'entrar al carrer, que si miro abans d'obrir la porta per assegurar-me que hi ha ningú, llavors evitar un pont o un pas subterrani, a aquestes hores no et fiquis. Jo, per exemple, recordo una experiència, una anècdota que és de fa molt poc, que vaig anar a la benzinera a posar benzina, i llavors hi ha una que és més barata, l'únic que està com a un polígon. Vaig anar, que eren les 8, ja s'havia fet fosc, i la meva mare em va fotre una bronca grandíssima,
no?
Perquè que has d'anar a posar benzina a aquell lloc, espera't a demà o et gastes més diners. I és
clar, d'aquest tema a casa us han inculcat, sobretot en el sector, també anirem per tu, Ivan, perquè potser hi ha una mica de diferència, les us han fet molt aquesta explicació de nit, sobretot, torneu amb algú, no sé què, us han fet aquesta educació que per ser noies potser ens toca?
A mi sí que, sobretot potser la meva mare, sí que m'ho ha mencionat alguna cosa, però que ja et dic, com que sempre tornava cap a casa acompanyada, llavors ella també ja estava com segura. Llavors sí que és veritat que em deia, sobretot vigila la nit, sempre recordo aquesta frase, vigila la nit, però tampoc, jo crec que tampoc m'ha volgut com ficar molta por al cos, perquè si ja tinc por jo, o sigui, si té por ella, imagina't jo, que m'ho està dient, i això.
Ivan, des del punt de vista d'un noi.
A veure, jo no sortim molt per la nit, no sortim molt de festa a la meva vida, no puc dir aquesta cosa, perquè quan vaig començar a sortir ens va agafar la pandèmia, i llavors
es va acabar tot,
bàsicament.
Sí, i llavors adeu, festa i adeu, o ser nocturn.
Però no sé si tens parella i com ho vius amb ella.
Ella quan surt a la nit o amb els seus amics o tal, és com, bueno, vés avisant-me, et truco quan torna a casa, la truco perquè no vagi sola.
Ho dic perquè jo, que sóc més gran, de vegades surto a córrer quan ho faig a les nits,
sí.
I li envio la ubicació aquella al moment al meu home per si de cas. Ja. O sigui que...
Sí, jo com a persona més gran, no tant com la Núria, però...
No,
com bèstia d'una generació una mica més gran seva, encara hi ha aquesta por. Jo encara, vull dir, vaig pel carrer i vigilo doncs, les cantonades, els girs, si ens podem acompanyar entre gent, no? Vull dir, això encara es fa, no és una cosa de que... Sí.
Teniu... No és una cosa d'edat, malauradament, no, sinó que és una cosa generalitzada que totes les dones patim, tinguem l'edat que tinguem.
Però, per exemple, Núria, quan torno de la universitat, que torno tard a casa, o el meu pare sempre em diu, vigila la nit, vigila els trens, vigila... Ves en compte.
Aquesta percepció de la seguretat va més enllà del fet de ser dona, al teu parer? O la dona té un afegit pel fet de ser dona, bàsicament?
Sí, aquest afegit sí que potser ho té, sí, segurament sí que ho té, però que al meu cas, com que soc jo, no tinc germans, i només soc jo un noi, m'ha cridat també la seguretat de ves en compte. La nit també és perillosa. Quan surtis amb els amics de festa major o el que sigui, ves trucant-nos a la nit, enviant-nos una foto, tal, que sapiguem que estiguis bé.
Però jo també crec que, bé, jo he parlat amb amics meus homes, i també és veritat que moltes vegades tu els expliques, sí, jo quan surto de nit, doncs a vegades, si hi ha un home a la mateixa vorera, em canvio de vorera, el que sigui, s'ofenen, en el sentit de no, però jo no sóc un violador, jo no faig res. I llavors, com expliques tu que no és el que tu ets, és el que podries ser. Tu no coneixes aquella persona, no saps el que pot fer i sempre tens la inseguretat de i sí. Llavors, jo crec que molts nois no són realment conscients de com es viu, perquè, no sé, en el meu cas, jo ho visc molt malament i no m'ha passat, gràcies a Déu, no m'ha passat res així, però jo ho visc molt malament des de petita, des que tenia potser 10 anys, que anava a l'escola, només a l'escola, eh? Vigila, no parlis amb ningú, si veus que hi ha, si estàs sola, vés-te'n. Clar, o sigui, ho tenim com molt, molt inculcat, i fins i tot, com deies tu, si t'acompanyen a casa, fins i tot la persona que t'acompanya a casa, ja com entrenes el perill de que pugui fer alguna cosa, perquè moltes vegades potser no és la persona amb qui més confiança tens. Llavors, no sé, sento que sempre hi ha alguna mena de perill al voltant.
Doncs, Berta, Clara... També l'Anna i l'Ivan, gràcies per venir avui i fer aquestes reflexions amb nosaltres.